Morenam a Madrid, perquè el passat diumenge una marea taronja formada per agricultors, ramaders i caçadors procedents de tot l'estat es manifestà, com dèiem, a la capital per reivindicar un futur per al món rural i criticar les polítiques que estan asfixiant el camp i les activitats i els costums lligats al territori. Responent al lema "El món rural desperta", es concentrarà més de 400.000 persones, segons l'organització, unes 150.000, segons la delegació del govern. En tota aquesta engentada hi havia, entre els manifestants, algun formenterer. I avui el tenim aquí amb nosaltres, en Joan Antoni Ferrer Plater. Molt bon dia, benvingut a Ràdio Illa.
Molt bon dia a tothom, molt bon dia, Pepo. Efectivament, avui venc per parlar de caça, una activitat essencial, com pugui ser l'agricultura, la ramaderia, la pesca. Pot agradar, no pot agradar, però és necessària i forma part d'aquest món rural.
A més, vens de taronja, eh? Entenc que a Madrid vas néixer, també?
Sí, mira, el color taronja, en aquest cas d'aquí, identifica els caçadors. Quan vosaltres vegeu algun vídeo, alguna imatge d'aquesta manifestació i vegeu el color taronja és la caça, la caça. Per què? Perquè el color taronja és el color que s'utilitza, això és, els americans, és taronja blaze, que és un color fosforito, taronja, que s'utilitza per motius de seguretat.
Perquè et vegin bé.
Sí, per donar més visibilitat i evitar accidents. Bé, idò, com molt bé dius, aquest diumenge, dia 20 de març, es va convocar aquesta manifestació, com bé dius, és el 20M rural Juntos por el Campo.
Molt bé, sí, sí, una placa taronja, sí. Bé, bé.
I, a veure, aquesta manifestació va estar convocada per agricultors, ramaders, caçadors, pas dia 20 de març, molt bé. D'això se'n parlava el mes de novembre passat, se'n va parlar en el mes de gener, que va ser quan ja es va convocar, el 12 de gener es va convocar aquesta manifestació. La van convocar diferents entitats, com pugui ser ASAJA, COAG, UPA, Real Federación Española de Caza, Oficina Nacional de la Caza, Unión de Criadores del Toro de Lidia, Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España, Cooperativas Agroalimentarias y la Alianza Rural. O sigui, gran part del món rural, tot i que en su mes de gener hi va haver-hi una altra manifestació del món rural que no va tenir aquest èxit. Aquesta va tenir un èxit rotund, sense precedents. Mai havia entrat tanta gent dins Madrid. No havien entrat mai més de 1.600 autobusos que no tenien lloc per aparcar, no hi havia hagut mai un desplegament de policia nacional com hi havia, no hi va haver cap mínim incident, va ser una manifestació totalment cívica, pacífica, vull dir, exemplar, vull dir, el que es va veure
allà... I llarga, perquè 4 quilòmetres de recorregut des de l'estació de Totxa fins al Ministeri de Transició Ecològica, tota una declaració d'intencions a cavallar, eh?
Mira, jo vaig començar... Ho diré molt clar, vaig baixar de l'hotel, anàrem la meva lota i un amic nostre, anàrem a fer un cafè, un xurro en xocolata molt bons allà a Madrid.
Ben fet, a Madrid.
A un local típic. I duia dins la motxilla el xaleco taronja, la gorra, tot ho duia preparat dins la motxilla, preparat per quan començar. Això eren les 9 i alguna del matí.
Sí.
I estava assegut allí a aquesta cafeteria i vaia passar gent pel carrer en prendes taronges, i començava a veure passar gent, i veure passar gent, i veure passar gent, i dic, ostres, això és estar moguent. I havien convocat cap a les 10 i mitja, 11, que estiguéssim allí. Quan jo vaig arribar, perquè ja vaig tenir pressa, i dic, anem, i partirem cap allí, vaig veure molta gent, per tots els carrers veia gent en prendes taronges, i tots anaven cap allí. Mira, tenia diferents punts d'inici, perquè jo, per exemple, soci del Club de Caçadores de Becades, som membre de la Federació Balear de Caça, hi havia grup d'eivissencs que en varen venir molts i me'ls estim molt i estaven tots allí, i no sabia d'on començar, pensava, dic, on vaig? No em puc dividir en tres trossos, vull dir, hauré d'anar a alguna banda. I ens van ficar, diguem, a la cua, vaig començar a caminar per endavant, estem a veure gent coneguda i dic, aquí m'aturc. Mira, el que... Jo mirava en su Google Maps, el que normalment sol ser una ruta que es fa en 50 minuts, vam tardar quasi 5 hores de caminar.
Mare meva.
Et puc dir
que... De la gentada que hi havia.
Sí. Diguem, el passeig de la Castellana és molt ample.
Sí, sí.
Anava ple de bat a bat. De bat a bat vol dir tots els carrils de cada costat, sa mitjana, ses voreres... a tocar els edificis, vull dir, tot ple. La gent dels balcons aplaudint, els taxistes et portaven gratuïtament allà on tu volguessis i no et cobraven res. és una cosa que no s'havia vist. Jo vaig parlar amb gent d'allí de Madrid, de bars, de gent que et trobaves per allí, i deien que això no havien vist mai tanta gent com es va reunir aquell món, en aquell moment. A què vol dir? Que hi ha molta gent al camp. Aquesta gent al camp no... s'ha de tenir en compte. No es pot despreciar d'aquesta manera que fas govern en aquests moments. Llavors hi ha un tema que és molt important, perquè és que es va moure perquè tot això fos un èxit, va ser sobretot el món de sa caça, la Federació Espanyola de Caça i l'Oficina Nacional de sa Caça. Hi ha més organismes, però que no m'ho dir.
Recordem que hi havia un manifest amb uns 18-20 sí, punts, i dels quals 5 eren relatius a la caça.
Sí, t'explic. Mira, tota manifestació té un manifest, això està claríssim. Sí. I es va llegir al final, i jo vaig arribar fins al final i em vaig ficar a primera línia i el vaig voler escoltar de pe a pa. Jo tenia una còpia. Aquesta còpia del manifest es va passar, com aquell que diu, 24 hores abans a les assistents. Mira, aquí va haver uns fallos de comunicació, tant interna com de cara als medis de comunicació generals, perquè, a veure, si jo crec que hi havia una por, o sigui, aquest món de sa casa, aquests organismes, tenien una por a que sa gent no acudís. I va acudir gent de tots els racons d'Espanya. Vull dir, gent de Canaris, gent de Catalunya, gent bascos, n'hi havia un xorro, navarros, sí, càntabros, asturianos, molts coneguts meus, tots estaven allí, tots. I podria haver encara més gent, encara hi podria haver molta més, però eren tots, de per tot. Tota la gent havia aixecat a les 4 del matí, a les 3 del matí per agafar un autobús per poder ser allí. Gent que havia desplaçat de Canaris dies abans, com naltros, per ser allí, per ser a temps. Els mateixos dies es va celebrar a IFEMA una fira que feia 2 anys que no es celebrava per motiu del Covid, que és la cinegètica. No és que sigui una gran cosa, però estava patat. La gent que hi havia allí era una barbaritat. Hi havia unes coes, jo sort que havia comprat per internet les entrades, i vaig poder passar aviat, però vull dir, allò era una cosa espectacular, la gent que hi havia dins. I es veia aquell ambient...
Una fira sobre casa.
Es veia, sí, es veia aquell preambient del dia següent, tot i que la fira aquesta durava 4 dies, però el dissabte va ser, perquè clar, temes laborals, la gent, és més fàcil que hi vagi un dissabte o un diumenge, era aquestes coses. I do, es veia que hi havia un ambient molt important pre-manifestació. I com molt bé dius, hi havia un manifest, com tota manifestació té, i en aquest manifest hi havia uns punts sobre sa casa, molt pocs, i realment es parlava molt poc del que anàvem allí.
Home, 5 punts de casa, Déu-n'hi-do,
sí,
aquí
sí,
no estan malament,
sí,
eh?
Sí, però mira, t'explic. Els que es van moure perquè fos un èxit aquesta manifestació va ser el món de sa casa, sa Real Federació Espanyola de Caza i sa Oficina Nacional de la Caza. I allí s'hi anava, bàsicament i exclusivament, per protestar contra el que és uns despropòsits que vol aprovar el govern de l'Estat, com és una modificació del Codi Civil i una aprovació d'un avantprojecte de llei de benestar animal.
A veure, anem a pams.
Anem a pams, perquè és que això és una barbaritat el que volen aprovar. A veure, estan parlant de que... A veure...
Estem parlant del punt 1 d'aquestes reclamacions. És a dir, retirada de la iniciativa legislativa de la Ley de Protección y de Derechos de los Animales y Aplicación de Políticas de Bienestar Animal que no impidan el desarrollo de actividades dentro del mundo rural. És això, eh?
Sí. Mira, a veure, aquests despropòsits que vol aprovar el govern, com molt bé dit, són la modificació del Codi Penal de l'any 95, via llei orgànica, per convertir els caçadors en uns delinqüents. Què vol dir això? Mira, abans la llei feia referència als animals, només feia referència al que és animals de companyia. I ara parlarà d'animals vertebrats en general. Qualsevol animal vertebrat. O sigui...
És una perdiu o un conill.
Tu fiques matar rates a Cateua per matar rates o una ratera, seràs un delinqüent. Jo t'ho aniré traduint a casos habituals, locals, que els poden viure aquí cada dia.
I si vaig a caçar amb els cans el conill, també?
Tu, si vas amb la bicicleta i xafes una sargantana, seràs un delinqüent.
Vertebrat.
Si et veu un, et fa una foto, que avui en dia és molt habitual, porta un mòbil, et fa una foto, tu has mort un vertebrat. Això és així. Uh-huh. Això és el que diu aquesta llei. Llavors, clar...
Però no té excepcions per caçadors
no,
o per cases tradicionals?
No. Res, ninguna.
Vols dir que no es podrà caçar?
Més o menys, perquè... No, clarament ens convertiríem en delinqüents. Perquè el que diu aquesta llei és que... s'inclou, o sigui, Quan parlem d'animals vertebrats, s'inclouen totes les espècies caçables. Vol dir matar intencionadament aquell animal o ferir-lo. I això comportaria multes de 100.000 a 600.000 euros.
Però
estan parlant de que tindríem més delicte que si matàssim una persona, quasi. I t'estic parlant d'un cas molt clar, les rates. Qui és que no té problemes a casa seva amb les rates? Quantes empreses hi ha que es dediquen a control de plagues? Una panera no té vèrtebres, però una rata sí.
Sí, sí, clar.
A veure, anant per aquest camí. Llavors, l'altre despropòsit, que no té nom...
I a més, que em crida molt l'atenció que entre tot això no hi hagin excepcions, el que deies per temes de desratitzacions, o sigui, amb aquesta llei, diguem-ne, segons la teva interpretació, Joan Antoni, no es pot fer ni tan sols la caça amb ca i vicenc de conills?
No, que parlarem d'això aquí, perquè això és patrimoni cultural nostre, únic, insubstituïble.
Per això posava aquest exemple.
Val, però ara et parlaré d'una cosa. Ara et parlaré d'un altre despropòsit que no té nom, tampoc, que és... El nou avantprojecte de llei de protecció drets i benestar dels animals que promou la Direcció General de los Derechos de los Animales, encapçalada per aquest senyor que es diu Sergio Antonio García Torres, de Unidas Podemos. Mira, aquest senyor, du 2 anys allí, veig que cobra vora 100.000 euros anuals, i vull veure a què ha fet amb aquests 2 anys. M'agradaria saber-ho. Això és un petit detall, només. Llavors resulta... No, i ara també pretenen crear com a 7 xiringuitos més semblants a la seu. I tots, clar, una assignació econòmica. Molt important això d'aquí, que cobrar. O sigui, més embolic administratiu i un embolic administratiu que és impossible de complir. Ens tornem tots delinqüents. Ara veuràs per què. T'ho aniré traduint tot el món d'aquí, del camp local, de Formentera. Bé, s'ha de dir que en aquests moments ni tan sols és un projecte de llei, ja que el govern encara no ho ha aprovat, sinó que el ministeri és el que presenta aquest avantprojecte a el govern per tenir-lo en consideració. Però tot sembla indicar que sí que s'aprovarà. S'ha iniciat el procés d'aprovació i per això mateix, diguem, es van mobilitzar, anàrem a protestar a Madrid. Vull dir,
o sigui, no està aprovat encara, però va estar a camí.
O sigui, ens manifestaren contra aquesta barbaritat. Molt bé. Llavors, poso uns exemples. Per exemple, totalment prohibit se cria i venda d'animals entre partícules. A què vol dir? Animals són tots, eh? Per exemple, jo no podré criar gallines a casa, no podré criar conills a casa, ni coloms, ni ovelles, ni cabres, ni porcs, si no estic donat d'alta de ramader i tinc declarat un nucli zoològic, es diu. Això d'aquí, tu saps com està el món aquí a Formentera? Saps que són 4 persones majors que mantenen aquests animals. Saps que no hi ha un relleu generacional. D'alguna forma ja està mig condemnat, però amb això mos ho carregam.
Però diu cria i venda. Si fos cria o venda...
No, les 2 coses.
Ja, però és que s'han de complir les 2. O sigui, una cosa és criar i l'altra cosa és criar i vendre.
Sí, sí, perquè mira, ara t'explicaré. T'explicaré perquè queda clar el que se cria. L'esterilització és obligada de tots els animals. Llavors et diu, no pots tenir més de 5 animals a casa teva. No et diu que siguin 5 cans o 5 gats. No, no, tu pots tenir un ca, 4 gats, pots tenir un paio de gallines, un paio de coloms, fàcilment, si ets una persona de camp, com pugui ser jo, fàcilment sumaràs més de 5 animals ràpidament. Sí, sí. Prohibit. Prohibit fer-los criar. A veure, jo ara mateix tinc a casa fa més d'un any una gata. Tinc un problema de les gats, però aquesta és de pal curt, la tinc fora i me l'estim molt i la tinc per allà fora. Aquesta gata va néixer per allí, molt manereta, ara m'ha de criar. Què passa? Som un delinqüent? Com està fet això? A veure, és que som... Jo pas... O sigui, jo entenc que una persona que viu dins una ciutat... Jo som al·lèrgic a les ciutats, també. He estat ara un parell de dies, puc estar-hi, però no més. I veig aquesta gent com viu, com es mouen, i penso que, clar, la realitat que veuen és molt diferent a la que veig cada dia. Molt diferent. I ja no et dic més si ets una persona que treballes dins un despatx, que prens decisions de coses que no en tens ni idea, que no has funyat mai al camp en la teva vida, i que, a més, sap mal dir-ho, però ets un talibán animalista, un radical. Aquestes coses no són ni blanques ni negres, hi ha molts de colors grisos per mig, i hem de buscar un enteniment. I el que no podem fer és putejar, perdoneu, el món rural. I la gent de camp que ha fet el que ha fet tota la vida. Bé, llavors... Per exemple, tu t'imagines Sky Vicenç, que ho havies dit abans, sí, Sky Vicenç està en mans de quatre majors a dia d'avui, aquí. O sigui, on menys cans i bisencs hi ha, quasi, és les Espitiuses. N'hi ha més per tota la costa llevantina, per la península, són més cans i bisencs hi ha. Però no hi ha un relleu generacional. Sky Vicenç suposa un esforç molt gros, tant de temps com econòmic. Necessita dedicar-hi molt de temps. Val. Què passa? Si ara agafam... Perquè sobrevisqui un... O sigui, la raça emblemàtica i amb més projecció espanyola... O sigui, la raça espanyola amb més projeccions a tot el món. Tu poses a Ibiza and Hound, Podenco i Vicenco a Google, que Ibicenc et sortirà 1.000 cites a tot arreu. Trobaràs clubs a Noruega, Estats Units, per tot arreu. Molt bé. I d'hora resulta que aquí, la cuna d'Sky Vicenç, anem a obligar a sanar, esterilitzar tots els cans ibicencs. Què passaria? Com criem cans ibicencs?
Bueno, i bàsicament, quants n'hi haurà d'aquí 10 anys, llavors?
No, però vull dir, és que, per una banda, protegim una raça autòctona i per l'altra molt la carregam. I com aquesta, totes les altres, aplicable a totes les races autòctones que tenim aquí a Balears. Vull dir, això és un despropòsit sense precedents. Vull dir, mira, per exemple, perquè sigui viable una raça d'animal, com és l'Sky Vicenç, ha d'haver-hi una veritat genètica. Si començàssim a criar, o sigui, una endogàmia brutal, el cas que sortiria, tant morfològicament com funcionalment, no tindria res a veure amb l'Sky Vicenç que coneixem a dia d'avui. Vull dir, m'ho carregam, totalment. Vull dir, això és un despropòsit, com he dit abans. Llavors, a veure... això està enfocat a que hauria d'haver-hi uns criadors professionals. O sigui, una gent amb unes instal·lacions, amb uns recursos, amb una dedicació... Això... D'això no s'hi viu. Vull dir... No arribaríem enlloc. Llavors, per exemple, es prohibeix el transport d'animals. Transport d'animals... T'explic. A dia d'avui, una de les poques, per no dir única empresa, que envia animals vius és MRV. A Formentera no envia, a Eivissa no envia, a Balears només envia a Mallorca. O Dénia. Una cosa. Com duríem, per exemple, els polls aquí? Per criar pollets? A casa? Com els duríem? A veure, em faig una pregunta, és molt senzilla. Vull dir, vivim a una illa i hem de donar animals de fora. Com els duim? I això són punts que són... Per això et dic... Tu pots fer una llei, però has de fer una llei que la puguis complir.
Recordem que això està, diguem-ne, en tramitació, en projecte, sí, no? Abans ho explicava.
Sí. El que havia dit abans, no es podran tenir més de 5 animals, independentment del tipus d'animal que sigui. Bueno, de tota la vida, a les cases de camp hi ha hagut gallines, coloms, conills, porcs, ovelles, cabres... El de tota la vida. El que era el normal. Ara passa que el normal és el que no és normal. Llavors... a no ser que no tingui un nucli zoològic i estigui donat d'alta. Ah, a més, tot això és un cicle, tot això del món del camp, perquè ens omplim la boca de que hem de mantenir el camp, que és el nostre principal recurs turístic, però aquest camp, si tu sembres, si tu cuis cereal i cuis pa, és per donar menjar a uns animals. Si no, no té cap sentit, això. Diguem, allà es tanca el cercle aquest d'aquí. A nosaltres ens agrada molt el menjar sobrassada quan arriba a l'hivern. Aquesta sobrassada, d'on surt el lot? Aquesta sobrassada surt d'un porc, aquest porc ha que matar-lo. No crec que hi hagi ningú que disfruti de matar cap animal ni de maltractar gratuïtament cap animal. Però és així. Qualsevol animal que està en llibertat per sobreviure s'ha de menjar un altre animal. Llavors... Per exemple, un altre punt de tant de les prohibicions, la prohibició de collars d'ensinistrament. Sabeu què és un collar d'ensinistrament? Mira, collars d'ensinistrament n'hi ha que són d'impulsos elèctrics, n'hi ha que són de vibracions, com la vibració d'un mòbil, sí. N'hi ha que són de sons acústics, n'hi ha de mil maneres. Però no, aquí mos posa directament prohibició de collars d'ensinistrament. Llavors hi ha collars, com duc jo, per exemple, que són GPS. Són collars per tenir localitzat el ca en tot moment.
Això és molt habitual, el veiem precisament amb els cans eivissencs, no?
Aquest és més d'impulsos i de cridada. Jo t'explicaré. Es que duc jo, per exemple, i molts de caçadors de ploma, dus un mando, que el dus dins la butxaca, aquest comandament d'aquí, quan arriba final de temporada, jo el descarrec a l'ordenador, i tenc com una caixa negra on sé tota la ruta que ha fet cada ca per on ha caminat, per on ha, s'ha aturat, a què ha fet, ho tenc tot. Sembla això molt, molt modern, però va molt bé. Saps per què? Per no perdre cap ca. Jo l'any passat vaig tenir aquesta desgràcia, que no havia passat mai en la vida, 30 i pico d'anys fa que fa que casc, que em va caure un cap a les espanyes. L'única manera de trobar-lo va ser amb això. Pot caure dins un pou, dins una banc, dins una piscina, pot passar qualsevol cosa, que a vegades no t'ho penses, però pot passar. No, no ho voldries, però pot passar.
Justament aquest matí teníem en Santiago Villaseñor, que ha perdut el seu mastí, no sé si ho has vist per les xarxes, està desesperat des del dissabte buscant-lo, matí, tarda i nit, i bé, segueix encara a buscar-lo. Per cert, si algú el troba, pot avisar la Guàrdia Civil, la policia local, Radio Illa, pot avisar també la Canera, o ell mateix, al 666-01-16-42, 01-16-42.
Mira, el tema dels collars és molt important perquè el que fan és ajudar a ensinistrar aquell animal. A què vol dir això? Que s'ha finalitzat no es maltractar aquell animal. El que passa que hi pot haver gent que faci un mal ús, això també, en moltes, moltes coses, però això també. Per això que jo, abans de... Això és una cosa que dic jo a nivell personal. Abans de prohibir, el que faria és fer formació, formar a gent per si ha d'utilitzar segons quin tipus de collar, doncs que tinguin un coneixement de com emprar-lo de forma útil. Però vull dir una cosa, aquests collars el que fan normalment és salvar molts de cans, perquè el que fan és que tu evites, per exemple, ara que aquí tenim tants de problemes amb atacs bestiar o gallines, per exemple,
sí.
Una manera molt eficaç de solucionar aquest problema són collars d'ensinistrament, i sobretot que el propietari sigui responsable. Però el collar ajuda molt. Així ho deix, tant sigui un ca de caça com sigui un ca de qualsevol classe. Això ajuda molt. Ajuda a evitar accidents. Aquí tenim moltes carreteres, que un ca te vagi a la carretera. Bé.
Joan Antoni, és que ens estem quedant sense temps. A veure...
Continuo parlant d'un altre punt, per exemple, d'aquest avantprojecte de llei de benestar animal, com sí. És que els cans no podran sortir a caçar fins no complir un any i mig i hauran de jubilar-se ara 7 anys. Després de 7 anys necessitaran un informe veterinari que justifiqui que està en bon estat per seguir caçant. Anem a veure.
A veure.
La vida d'un ca, desgraciadament, és molt curta. Si el tenim un any i mig sense mullar-lo, un ca, des del moment que jo tinc llicència de caça, no el puc amullar. Així com qualsevol altra persona pot tenir el ca mullat tot l'any, jo només el puc amullar en període de caça o dins un terreny autoritzat per ensinistrar aquell ca de caça. Vol dir que un any i mig aquell ca haurà d'estar tancat a casa. Això és una barbaritat, el lots.
Actualment, diguem-ne, a partir de quan un ca comença a caçar ja?
El ca comença a caçar en seguida que pot caminar.
O sigui, al mes o dos mesos?
No, mira, el ca quan té 3 o 4 mesos...
3 o 4 mesos.
Te'l comences a emportar i l'ensenyes ens usar. De moment l'ensenyes ens usar més majors. Clar. Comences a jugar amb ell...
Tant els eivissencs com els altres, els de la perdiu o el que sigui.
A un ca eivissenc li fas veure una pell de coní, a un ca de ploma li fas veure unes plomes de perdiu o de cega, li comences a fer sentir algun tron, li poses, que va molt bé, li poses una ràdio amb música, tot això és sociabilitzar aquell animal.
Sí.
Això és molt important. Ara en parlaré també d'aquest tema d'aquí.
Li poses música als cans?
Sí. Això hi ha moltes caneres, moltes canides professionals que ho fan. Posen música, una ràdio encesa, podem posar Radio Illa, tenim tot el dia posat en marxa i això als cans els hi va molt bé.
Ah, molt bé.
Sí. Llavors, per exemple, per ensinistrar un ca, de forma particular s'haurà de menester un títol. No dic per negoci. Jo vull criar un ca a casa, necessitaré un títol. Anem a veure. Com a professional ho puc entendre, perquè et dediques a una cosa i cobres per allò.
Sí.
Clar, i vols uns resultats. Del moment que cobres, uns resultats, que això ho podríem aplicar també als polítics. Del moment que cobres, uns resultats. Molt bé, si no és el carrer. Vale. Idò, per tenir un boix o criar un boix fa falta un títol? No ho sé, pregunto. En canvi, per tenir un gat, fa falta un títol.
Ah, per adoptar has de passar uns, diguem-ne, exàmens d'idoneïtat.
Sí, però en pots tenir tots els que...
Sense carnet, sí.
Puguis
sí.
Fabricar.
Sense carnet.
Sense problema. Sí. I no necessitaràs cap títol. I els podràs criar, més bé o més malament, però els podràs criar. Uh-huh. I no necessites cap títol de cap classe. Però en canvi, per un gat, sí. Curiosa. Curiosa, això, d'aquí. Llavors, bé, resumint. Tot això suposa un atac frontal a l'activitat cinegètica, que la fa quasi impracticable. I és totalment inadmissible, diguem, per la gent que viu al camp i gaudeix del món rural, com som nosaltres. Vull dir, per això ens mobilitzam, per això va passar el que va passar, per això hi va haver tanta gent a la Castellana, per això es va invadir de caçadors Madrid, la capital d'Espanya. Això no havia passat mai. Llavors, hi ha altres punts d'aquest avantprojecte que jo estic d'acord totalment. Personalment, com a caçador, estic d'acord. Que és no tolerar el maltractament animal gratuït, ni el sacrifici injustificat d'un animal de companyia.
Sí, diguem-ne que no descartes la totalitat d'aquest projecte, sinó que hi ha punts que encara veus que...
Que encara tenen un sentit, sí, sí. És que són de lògica. L'abandonament, zero.
Home, clar.
De qualsevol animal, de cada gat, del que sigui. Llavors, el que et deia, que ens han d'estar sociabilitzats. A què vol dir? Que s'han de tenir un contacte amb la persona. De moment que és una mascota, no el pots tenir i... A veure, el que passava antigament, que veus un cafè armat amb una cadena, amb un bidó de ferro, en su mes d'agost. Aquestes coses no poden ser, poden passar al segle XXI. No. Vull dir, que ha d'estar... Tampoc m'agrada un ca que li fan metges, que li posen un collar d'Swarovski i li posen una fundeta de... jo que sé quina marca, m'entens?
Vull dir,
això tampoc. Perquè això també... Per jo es maltracta també això animal.
Un ca és un ca, està clar.
Vull dir, això mateix, un ca és un ca i una persona és una persona. Hi ha vida i mort i això, desgraciadament, és en naltros i en els animals. Mm. I això serà sempre. Llavors... El que no... A veure, tot això està basat en una política infantilitzada, direm, una sobredosis de Bambi, de Walt Disney, que no és més que per satisfer els talibans animalistes més radicals i afegiria urbanites que no han fonyat més que asfalt en tota la seva vida. Això és una minoria. Mira, hi va haver una contramanifestació aquest mateix dia per provocar que he dit que la nostra va ser totalment pacífica i civilitzada, i doncs resulta que no haveren omplit ni un minibús. Ni un minibús. M'entens o no? Mm. Això jo vull pensar que hi ha gent, perquè jo sempre crec que en l'espècie humana, crec en l'ocell, i crec que hi ha gent que es donarà compte, reflexionarà, tot i que de tot això que
és... És que Déu-n'hi-do, Platé, les has dit grosses, eh? O sigui, aquest projecte, almenys la lectura que feu des del sector de la caça, és que prohibirà la caça, prohibirà fins i tot activitats com poder acabar amb les rates que estiguin a la teva propietat, prohibirà la cria d'animals, per exemple, gallines, prohibirà el transport d'animals i complicarà molt la cria en general de qualsevol, mira, de qualsevol animal. Això és molt, molt gros. Hi ha alguna resposta a tot aquest clamor que ha sorgit des del sector rural?
I per anar acabant, mira, t'ho diré molt clar. El que no pot ser de cap manera, és, i em sap molt de greu perquè tu ets periodista, que no hi hagi cap medi de comunicació generalista que parli de la llei de benestar animal o de la reforma del Codi Penal. Mentre que el 95% dels que aproximadament que érem allí, anàrem a protestar-hi en contra. Mm. Allí només s'ha parlat de l'augment del preu del gasoil, només s'ha donat veu als pagesos i ramaders, amb molt de respecte, jo estic donat d'alta d'autònom de pagès i tinc una explotació agrícola, vull dir...
Aquesta era una altra de les reivindicacions, el tema del combustible, etc.
Però vull dir, jo hi anava per defensar sa casa en aquell moment. Cada cosa és el seu moment. Jo hi anava per defensar sa casa i per oposar-me frontalment a el que et havia dit. Molt bé. Això és una autèntica vergonya. Que no hi hagi cap medi de comunicació que parli de sa casa. Aquí només s'ha parlat.
Vull dir, Radio Illa sí, eh?
Això és una manifestació, avui. O sigui, una manipulació, perdona, i un engany. Diguem, aquí només s'ha parlat de l'augment del preu del combustible, de l'escassès de matèria prima com són cereals per fer piensos, i ja està. I no s'ha parlat de res més. També vull donar part de raó perquè el manifest aquell està fet en sus peus. Llavors també encapçalava aquestes 400.000 persones, pues, no sé quants detractors, amb unes pancartes que només parlaven d'això. Però tot darrere, vull dir, o eren cegos els que estaven allí els periodistes, hi havia una marea vermella que no tenia fi. Quan va arribar el cap al final, allà on es llegia el manifest, a l'altre cap encara hi havia gent.
Jo, si em permets un comentari, Platé, mira, és que jo mateix m'he estat documentant per fer aquesta entrevista i, clar, he buscat informació i n'he trobat. He trobat El Periòdico, he trobat El Mundo, he trobat El País.
Me'ls vaig llegir tots, jo.
Mencions a aquesta concentració i mencions també a la presència destacable de caçadors. El que passa és que les vostres reivindicacions del sector de la caça, clar, estan explicades d'una manera que, la veritat, no arriben gaire. Poso l'exemple. Un dels punts que demanen, retirada de la iniciativa legislativa de la Ley de Protección y Derechos de los Animales y aplicación de políticas de bienestar animal que no impiden el desarrollo de actividades dentro del mundo rural. Què ha dit?
Ho ha dit, però ho ha dit amb molta pompa.
Què ha dit?
Que no arriba el missatge. No és un missatge directe i clar.
Tu avui t'has assegut aquí i ens has dit, senyors, No podrem caçar. Senyors, no podrem criar. Senyors, no podrem eliminar una rata quíntrica nostra.
Mira, una altra cosa. Jo estava allí dret. Bueno, vaig caminar tots aquests quilòmetres, vaig estar totes aquelles hores dret, vaig estar fins al final. Mira, vaig veure una... A veure, m'esperava trobar una altra cosa. Sí. Estava a la capital d'Espanya, a veure, les coses clares. Hi havia molta bandera espanyola, molta bandera de totes les comunitats autònomes, totes...
Vaig veure i corrinyes, també, bastantes, eh?
I els bascos, vamos, ho van donar tot, i els navarros, a tope. Bons amics. Et diré una cosa. Jo no som molt de banderes, me'ls estim totes, però no som molt de banderes. Vaig veure una, de Zaguilucho. Una. I vaig veure quatre persones, que crec que eren d'aquestos de la Falange, que els van fotre fora. Els van fotre fora. Estava jo dret allí, va passar per de vora jo un... Ortega Smith.
Aquest. L'Ortega Smith de Vox.
Sí, sí, per de vora, i van passar amb uns tios, per així allò, com si diguessin guardaespaldes i anaven obrint camí, però de males maneres, dic, collons, què és això? Val? Jo l'únic que vull venir a dir tot això, mira, jo som una persona política. M'importa un carai, la política. Jo et diré una cosa. La caça no es pot polititzar. Tu no pots polititzar el camp, no pots polititzar ni l'agricultura, ni la pesca, ni la ramaderia. Això són activitats essencials que ens atenyen a tots. Tots menjam del camp. Mireu ara. Mireu ara què passa. Ves a marcar a Madrid ara, a veure si trobes productes frescos.
Bé.
M'entens o no? Això, en un parell de dies, la gent de ciutat s'hauria de menjar les faroles. M'entens? I la caça és just una activitat com aquesta. Aquest és el problema. Mira, hi ha caçadors, és que dic jo, caçadors de tapete verde, i llavors hi ha caçador que està en seixada ampla cada dia donant-li el camp. M'entens? N'hi ha de tots. N'hi ha cetreros, hi ha galgueros, hi ha gent de tota classe, els seus caçadors. I n'hi ha de tots els colors, que s'han de respetar tots. Mira, amb això vull venir a dir que ni política ni toros s'han de mesclar en caça.
Hi havia també defensors de la tauromàquia.
Hi havia 8 tios a cavall, que a mi m'agraden molt els temes vaqueros, perquè m'agraden els cavalls,
sí, sí.
A mi m'agrada, i un tio que du, el carretó aquest que du les banyes del bou.
Sí, sí, sí.
I hi havia 8 persones. Això què és? Un 0,0002% del que hi havia allí?
No veu representatiu.
Vale, per això mateix. I ja per acabar, torn que a repetir. Ahir va haver un problema molt greu de comunicació que tanta culpa en té l'organització com els medis de comunicació. I el que sí que va quedar molt clar és pel que anaven els assistents. I qui eren els assistents? Eren caçadors i anaven en contra d'aquestes lleis. Això ha de quedar claríssim. El color taronja es caça, és igual a caça. Això vull que quedi claríssim. I bé, vull dir que va ser tot un èxit, no et vull dir res més.
A mi el que m'agradaria és que mantinguessis una mica informat de com evoluciona aquest moviment de caçadors d'arreu del país en contra d'aquestes normatives que no estan aprovades, repetim, però que diguem-ne que estarien en tràmit i que apunten cap a aquestes acusacions que des del sector dels caçadors són tan gruixades. Vull dir, estem parlant de no poder caçar, no poder criar, no poder transportar animals, entre altres mesures.
Jo vull pensar que aquesta marea taronja tindrà un gran efecte i que els polítics siguin qui siguin, perquè jo crec que en tots, i tots haurien d'estimar-se a casa, tots, siguin del partit que siguin, tindran seny i rectificaran.
Bé, i ja per acabar, un tema que té a veure amb la caça, no sé si des de Formentera tu o algun dels companys teus d'aquí de Formentera estan col·laborant amb el projecte Coturnix de la perdiu.
Mira, això és una cosa bàsica que és recompte d'espècies. Enguany, per exemple, vàrem sol·licitar per fer després de temporada de caça, o sigui, tan parlant de passejar un ca,
sí.
No fas cap mal a cap animal, cans totalment ensinistrats per això, per fer recompte de cegues, Scopola rusticola, becada. Entonces, el que vaig, que és molt important, nosaltres tenim uns plans cinegètics, amb aquests plans cinegètics hem de fer uns càlculs de les espècies que tenim i el que es pot aprofitar. A veure, seria de bambus dir vaig a caçar totes les perdius que tinc a una zona, per exemple. No, això és com sembrar. Tu quan sembres no mols tot el gra, tu et quedes una part de gra per llavor.
Clar.
Això és el mateix. Qui pot tenir més interès que els caçadors per continuar amb aquesta activitat? Nosaltres. I el que m'estàs dient del projecte Coturnix és la gualla. La gualla, a Formentera, és espècie caçable, però no es caça. Però el que t'he dit, sí que ho han fet, per exemple, amb ses cegues i tenim intenció de traslladar-ho a totes les altres espècies que sí que caçam, com puguin ser tords, perdius, sobretot. Això, ses aus migratòries, és molt important fer censos d'aquestes espècies. Una cosa molt important que volia dir, també.
Perdó, que abans he dit perdiu, és la guatlla, exacte. Perdó,
sí.
Perdó.
I agrair a tots els eivissancs que hi havia allí, a tots els formenters, eren pocs però molt bons, hi havia en Javi, en Agustí, en Damià, hi havia en Jaume Jaume.
Molt bé.
Ànim per tots.
Doncs una abraçada des d'aquí. Per cert, la caça enguany, què tal?
Molt bé.
Cegues, tal, n'hi ha hagut? O...
Enguany ha estat un any molt bo de cegues, veníem d'uns anys molt dolents, i enguany ha estat una temporada que diríem excel·lent.
Perquè hi havia pluja al novembre i tal, això
clar,
ajuda?
És que això és com tot. Mira, si plou, tu aixeques sa fuaca, sa fumarica davall ses mates,
sí.
Vida. Aquests filaments blancs que veus, mesclats amb aquella turba, allò són els filaments de tots aquells fongs que s'estan allí desenvolupant. Tots els bitxers que s'alimenten allí, allambrins, tot això és vida. Això és vida. Aquella vida es tradueix en altra vida, que són les migratòries que acudeixen fins aquí. Ells tenen un pardalet molt petit. Hi ha diversos estudis que jo segueix de desplaçament, per exemple, de la cega. La cega ens pot arribar des de Sibèria. Com pot ser que una cega vengui de Sibèria i vagi a parar a la mateixa mata cada any del mateix bosc? Com es guia un animalet que escassament pesa 300 grams? Com pot fer-ho, això? Històricament, segueix les línies, diguem, de magnètiques de la Terra i viatgen de nits per evitar depredadors i es saben ubicar. Vull dir, tot això té una història molt llarga.
De Sibèria al matoll de la serra d'en Rampuixa...
Per exemple. Bueno, no se n'encadran gaires perquè els estan segant tots, triturant tots per fer-hi cases, però bueno.
Ja, sí, aquesta és una altra també, aquella zona, déu-n'hi-do, com està quedant.
Sí, sí, sí.
Bé, Joan Antoni Ferrer Plater, com sempre, moltíssimes gràcies per parlar-nos d'això que t'apassiona i que coneixes tan profundament, que és el món de la caça. Ràdio Illa sempre estarà oberta a les vostres intervencions. Que vagi molt
moltíssimes bé. Moltíssimes gràcies, Pepo. És un plaer estar aquí.